Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.
Bon dia i benvinguts a la tertúlia, a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui no hi és la nostra companya Mercè Mainé, que està d'examen i esperem que ho aprovi, perquè anava molt nerviós aquests dies per aconseguir doncs, aquest nou títol de xarxes socials i això, i per tant doncs, ha estat estudiant i espero que l'aprovi.
Tot relacionat amb la comunicació.
Tot relacionat amb la comunicació, exacte. José de las Heras, bon dia.
Bon dia.
Si ho podem dir-ho així, no? Perquè avui és un dia d'aquells, per nosaltres d'augment no ens ha pujat la gasolina ni res, no tardaran gaire.
Jo te'l desitjo el bon dia. És a dir, és un tema de desig.
Sí, de desig.
No és que em faci, és a dir, jo et desitjo el bon
dia. Desitjo el bon dia. Ho dic perquè comencem per aquí, perquè hi ha molts focs oberts. La primera seria que Israel ha atacat aquesta matinada Iran, ha provocat la mort d'alguns alts càrrecs militars iranians, també ha atacat zones i on Iran presumiblement enriquia urani per fer o per tenir una bomba atòmica, tot i que ells continuen dient que l'urani és per construir centrals elèctriques, i això doncs ho ha liat molt. En aquests moments a Tel Aviv i a Haifa, les principals ciutats israelianes, estaven baixant els llits dels hospitals, els soterranis i el metro i tot per fer doncs per tenir assistència hospitalària en llocs una mica més protegits, i al mateix temps es veien imatges enregistrades per ciutadans de Jordània. Recordeu que entre Israel i Iran hi ha Jordània pel mig, doncs centenars de drons iranians sobrevolant Jordània camí cap a Israel, no?
S'ha liat. Jo, de totes formes, no ens sorprèn, és a dir, fixa't que tots aquests països que tenen un cert poder militar, quan tenen problemes en l'interior, se'n van cap a l'exterior a fer la guitza, perquè pressuposen o entenen, primer, que això desvia l'atenció mediàtica respecte a la política interior, i alhora els hi dona popularitat i creuen que en unes futures eleccions, perquè segurament el moviment interior no el podran parar, doncs això els hi suposarà la perpetuació dintre de l'Europa.
Bueno, Netanyahu, mentre estan en estat de guerra, tant sigui amb Gaza com sigui ara amb l'Iran, no es pot convocar, segons la Constitució
israeliana,
no es poden convocar eleccions.
Per això mateix, és a dir, però ara el que està intentant és allò, mitigar qualsevol tema polític, inventant-se... Bueno, no inventant-se, és a dir,
sí.
És a dir, posant al dia un nou enemic, no?, que en aquest cas és Iran, però tu recorda una cosa, i que moltes de les guerres que hem viscut a Europa, la major part han sigut aquelles que han sigut fracassades per quan en l'invasor o el provocador de la guerra combatien tres fronts. Ara fixa't que ara està combatint en el front palestí,
sí.
Ara comença a combatre en el front iranià i té un tercer front, clarament, que és la política internacional. No? I la política nacional en contra de tot això és un tercer front no tan bèl·lic.
No oblidem els hutis, també. Eh?
Sí, però no tan bèl·licós, però que en un moment... I això, ojo, perquè pot acabar com el Rosari de l'Aurora, com han acabat moltes d'aquestes...
De totes formes, aquí la gran pregunta és, Iran ja té la bomba atòmica o no? Perquè, clar, imagineu-vos, ara anem al pitjor dels casos, Iran atacarà o contraatacarà, perquè l'Iran no ha atacat l'Israel, ha sigut els israelians que han atacat l'Iran. Mm-hmm. O sigui, que aquí que quedi clar que no han començat els iranians. Llavors, la pregunta és, en les properes hores, els propers dies, Iran, si arriba al punt de que tingués la bomba atòmica i la tirés a Israel, Israel també té bombes atòmiques, diuen que té un arsenal de 90 bombes atòmiques, aquí es pot liar la troca grossa, perquè jo penso que en un moment donat aquests perden la xaveta, en Netanyahu ja ens ho ha demostrat, però jo no em fiaria gaire de l'Ayatolà i tots aquests, i per tant doncs, aquí podem liar i podem implicar altres països també. En aquest cas es deia i es parlava de que l'exèrcit iranià, que jo veig molt difícil, podria fer passar les tropes per Iraq i per Jordània per atacar Israel, tropes a peu, diguéssim. Això ho veig més difícil, primer perquè són molts quilòmetres, són milers de quilòmetres pel mig del desert, que posaria les seves tropes exposades a atacs israelians, allò de tirar el pato, que digo jo. Vull dir que és molt difícil, però bé, escolta'm, ara tot està obert i tot està esperar les pròximes hores. Malauradament, jo ahir ho parlava amb els companys de la ràdio, aquestes coses moltes vegades, i poso l'exemple de l'oli de girassol amb la guerra d'Ucrània, doncs jo penso que les pròximes hores hi haurà una baixada de borses i una pujada de carburants, de tot, de gas, d'electricitat, de tot. Perquè aquí hi ha un tercer factor, que són els aprofitats, no? Que allò que, ui, ha patinado un oso blanco en Groenlàndia, vamos a subir la gasolina.
No, és a dir, hi ha un tema que ja no és un tema d'aprofitats, és un tema de és a dir, si Iran entra en guerra, és a dir, evidentment tenga l'estret d'Hormuz i després dedica el seu petroli, en comptes d'estar dedicat a l'exportació, està dedicat a la subsistència del seu país i a la guerra, i per tant totes aquestes reserves de petroli, tota aquesta producció baixa, mantenint-se la demanda en la resta de països. Per tant, això és implica una pujada de preus, amb independència de l'aprofitats o no aprofitats que siguin. És a dir, això és a dir, entra dintre de la lògica econòmica. Per mi hi ha un altre punt que em sorprèn, i és que Estats Units estan en converses amb Iran precisament amb el tema d'un possible acord nuclear, per veure on s'està avaluant quin grau d'adelanto, no? D'avançament.
Però sembla que la cosa estava molt...
Sí, però segueixen en negociacions. És a dir, no. Llavors, aquest moviment per part d'Israel, et diria que en una lògica habitual entre les relacions entre Estats Units i la resta del món, i especialment amb Israel, diria que hi hauria un toc de bastó.
Sí,
un toc... Però, clar,
o fas el que jo vull o aquests et mosseguen. No?
Exacte. El que passa és que, clar, estem parlant de Donald Trump.
Sí, sí, sí.
Que aquest et pot sortir per los cerros de Úbeda.
Sí, però també com que diumenge hi torna a haver una reunió entre iranians i nord-americans per aquest tema, jo crec que aquesta reunió no es portarà a terme, perquè els iranians ja han dit que sense el suport d'Estats Units Israel no els hagués atacat. Per tant, tot i que els Estats Units diguin nosaltres no hem fet res, han estat els israelians, la complicitat entre els dos països és increïble. Per tant, doncs, veurem què passa. Hi ha hagut una primera onada, 200 avions de combat israelians han atacat més de 100 objectius a Iran aquesta matinada. Ara els iranians contestaven amb el llançament de centenars de drons aquests, però diuen que també s'ha tornat a enlairar una altra vegada més de 200 avions de combat d'Israel que en aquests moments van camí d'Iran, no? O sigui que la cosa tot just acaba de començar.
Bueno, és una guerra... És una declaració de guerra total, és a dir, directament és un atac nocturn i, no, i totalment, entenc que totalment planificat, que això no es planifica en dos dies, i bueno, anem a veure com això acaba, perquè aquesta escalada de violència en l'Orient Mitjà, anem a veure com això acaba.
Uh-huh. I les guerres estan molt obertes, perquè a mi em preocupa aquesta guerra amb més implicacions, no? Tens els Houthis per un costat, tens països àrabs, a veure què diran els països àrabs, clar, també s'ha de veure quina és aquesta resposta. Per tant, ja hi ha veus de Rússia que diuen que Rússia hauria d'haver donat armes atòmiques a Iran, que llavors els israelians no les haguessin atacat. Que passa que això és complicat perquè els russos, dintre del seu país, hi ha molt jueu. O sigui, a Rússia hi ha una població jueva molt important, i per tant jo crec que els russos aquí juguen una mica, sí, sí, de palabra, però és difícil que et regalin una bomba atòmica, perquè després t'enfades amb el veí i te la tira tu, no?
Ahí va.
Per tant, és complicat, no? El problema està en que això pot anar-hi a més, veurem les últimes hores. Aquí l'única sort, entre cometes, que tenim és la distància entre els dos països, perquè no permet, de moment, un atac per terra, i això, doncs, no sé, possiblement fa que l'escalada militar no sigui tan gran, Imagineu-vos que siguessin països fronterers, no? Llavors
no,
estaria aliada que no vegis, no? Però, bueno, tot i això, també hem de recordar que a Iraq hi ha moltes forces pro-iranianes, perquè recordeu que, tot i que els Estats Units i Europa van intervenir, els van a deixar... Una vegada ocupats els camps petrolers, que és el que els interessava als europeus i americans, van deixar la resta de la població...
A su libre, diria.
Sí. I llavors els iranians van ser els que van ajudar els iraquians a, diguéssim, a netejar d'ISIS, d'aquests islamistes
radicals,
diguéssim, que els van tirar cap a Síria i alliberar una mica l'Iraq, no? Per això t'ha dit que s'haurà de veure les properes hores com anirà això, si l'escalada aquesta va més o a menys.
Té pinta de que això encara no hem arribat al pic.
No, 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 ni molt menys. Això és l'aperitiu.
Això és l'aperitiu. Llavors jo crec que això arribarà a un pic, no sé si serà en unes dues o tres o cinc setmanes, no? Però por ahí anirà. Però segueixo dient que quan tu obres guerra en dos fronts, distreus recursos i atenció sobre algun d'ells. O una o dos. O ja estan veient en els palestins i els gazatis molt derrotats i molt debilitats, o ja tenen molt clar que aquesta guerra ja la tenen, diguem-ne, tenen el peu al coll, i mai millor dit. I jo crec que llavors aquí, en aquest sentit, veurem a veure quin és el següent pas amb aquesta escalada bèl·lica contra l'Iran. I el que tu dius, és a dir, a veure què diuen els països de l'entorn, no? Perquè aquí ja no només hi ha Iraq, no? que segurament encara no està prou recuperada com per poder entrar en guerra, però sí, potser per enviar soldats en un moment determinat. I després, tota la resta com del món àrab, com això ho interpreta i de quina manera això ho tirarà endavant.
El mateix Iraq, com a país Iraq, dubto molt que envies soldats, perquè estan, el que tu deies, no? Surten de moltes guerres, estan molt malmesos, però tenen molt poques forces només per solventar, diguéssim, el que és les grans ciutats i tenir una mica de pau, per dir-ho així. Però en canvi sí que hi ha molta gent a l'Iraq que va rebre el suport d'Iran i que jo suposo que aquí sí que podrien tenir una sèrie de forces, diguéssim, almenys que els ajudessin els iranians a fer alguna acció, no? Passa que és complicat, i també hem de dir que la potència de l'exèrcit israelià és important, I que els americans, tot i que estan a la porta mirant, saps allò, ara estan a les portes allò a veure què passa, tenen una força impressionant, és l'exèrcit més gran del món, i per tant no m'estranyaria que si veiessin que Israel ho passa malament, intervinguessin per defensar l'amic.
Sí, sí.
Això sí que els iraquians poden intentar atacar, i ho faran, i ho estan fent, a Israel, però bueno, els americans s'ho miren i estan allà, però clar, la força americana és increïble.
Israel sí, el que passa és que no els ha sortit darrerament gairebé les guerres en aquells entorns. Tenim el cas d'Afganistan, tenim a Iraq, tenim un munt d'intents, no? de portar la llibertat a gent de los mares i de los oceanos, no? Però no els ha sortit bé, a part de que ha tingut un desgast molt important en l'àmbit intern, no? És a dir, la política interna ha la quantitat de, al final, històricament, no, la quantitat de fracassos que han tingut en tot el que s'ha anat cap a Orient, no? Des de Corea, Vietnam, Afganistan, Iraq, i més enllà. I llavors això sempre ha tingut un desgast molt important. Tenint en compte, a més, que en Trump ara mateix té un problema molt important des de l'àmbit extern, perquè està fent guerres comercials per tot arreu, però se li està esvoltant el corral.
Sí, i a més, recordem que parlant d'entrar amb un jutge federal aquesta passada nit, ha dit que era il·legal el fet de que tragués l'exèrcit, perquè sembla que als Estats Units la Guàrdia Republicana, que és l'exèrcit que està posat a cada estat, ha d'obeir ordres del governador d'aquell estat, no del president dels Estats Units. I per tant, o sigui, el president té l'exèrcit nord-americà, però la Guàrdia Nacional és competència del governador de l'estat.
A no ser que el governador de l'estat sol·liciti
al govern federal.
Al govern federal.
Cosa que no ha fet.
O decreti el que se'n diu l'estat d'excepció, no?, en el seu lloc, igual que aquí a Espanya, el de l'estat d'excepció, llavors pugui sol·licitar l'ajuda, no?, del govern federal, que sigui entri a formar part d'això. Però bueno, això és el que és, primer, que Donald Trump és el comandante de tots els exèrcits, no? Que això...
Ho dic perquè aquesta nit el mateix Donald Trump ha donat ordre de que la meitat o més de la meitat dels efectius, no tots, però tornin a les seves bases, tant de la Guàrdia Nacional i tal, per aquesta ordre del jutge, que clar, que ara el govern de Trump presentarà recurs. Però bueno, d'augment, moltes de les lleis que Trump està fent, o moltes d'aquestes sortides a la palestra del cowboy de l'oeste, no?, amb la pistola i tot, li estan anant enrere,
Però
la justícia americana li està tombant.
Però fixa-t'hi que això li va passar exactament igual en el seu primer mandat. I això és el que dic jo que són les democràcies madures, tenen aquesta separació de poders que encara, és a dir, per exemple, en el nostre país encara no està del tot clara, però al tempo, si això succeeix, doncs que paren tot aquest tipus de tropelies, no?, que creuen que poden tenir pues, presidents com en Trump o com presidents en un altre moment en altres països europeus on han volgut anar més enllà de lo que les seves competències, sobretot en economies o en estats organitzats amb economies parlamentàries, no?, amb parlaments o senats, etcètera, etcètera, que diuen, escolta, sí, hi ha una cosa és el govern que gestiona el pressupost, no?, i la sèrie de coses que tenen allà associat a les seves coses, però hi ha coses com les lleis, com tal, que s'han de ser aprovades i generades.
Cosa que no ha passat a Venezuela o por ahí, que guanyen Maduro i es carrega, fa unes eleccions, es carrega l'oposició i ell mateix canvia la Constitució per estar en el poder més temps i, bueno,
sí,
aquests regímenes bananeros, eh?
Clar, però aquests regímenes bananeros al final diu no, si és un sistema parlamentari, diu, clar, però un parlamento todo tuyo.
Sí, exacte, no. com en Franco. Franco també tenia un règim parlamentari, no?
Sí, clar. Sí, però todo tuyo. Bueno, o a Rússia.
Rússia també, sí. O altres països així, a Cuba.
Cuba també, sí, no? Cuba, també. Cuba ja saps, no? Allò que tu vas a Cuba i preguntes, escolta, diu, com us va? Diu, no nos podemos quejar, no? I li diu, ah, estáis bien? Diu, no nos podemos quejar. No?
Exacte,
llavors,
sí.
Que això és molt important, sí, no?
Parlàvem d'un tema candent que s'ha produït aquesta matinada i que continua en aquests moments, que serà notícia els propers dies, que és el tema aquest concretament de la guerra que ha esclatat entre Israel i Iran, que ja la cosa s'estava veient que podria ser. Els americans es queden de moment al marge, tot i que per sota taula segurament estan ajudant els israelians, però veurem què passa les pròximes hores i com va això.
Ojo, que Trump està tenint problemes importants, no? Internament, on se li... Trump té un punt molt important, i és que d'aquí any i mig té eleccions al Senat. Uh-huh. Vale? I com bé sabeu, és a dir, ells tenen... És una economia, és un sistema polític presidencialista, és a dir, ells escullen president i el president escull govern, i després tenen un sistema parlamentari que s'escull després amb unes altres eleccions, és a dir, que no tenen res a veure una a l'altra i es fan sempre president i al cap de dos anys senat i després president i així cada dos anys. Clar, ara mateix està en aquesta situació teòricament bona, si penséssim en Europa, on té un equilibri de forces, té el govern i té majoria parlamentària. Però clar, aquesta majoria parlamentària està molt contestada. És a dir, estan perdent votacions perquè hi han republicans que estan dient, escolta, amb això no estem d'acord i votem a favor, no dels demòcrates, perquè aquí no, ja no voten a favor dels demòcrates, voten a favor de la circumscripció a la qual representen. Uh-huh. I per tant, és a dir, una llei que podria ser, segons ells, interessant a nivell nacional, doncs potser no és interessant pel seu país, no? O pel seu estat. I per tant, en un moment donat, doncs, són susceptibles de ser convençuts per votar en contra. Mm. Llavors, clar, aquestes eleccions, amb totes aquestes coses i tot el marramiau que té interior, ojo, perquè que no perdi aquestes eleccions.
I una altra cosa és que sí que ha fet unes declaracions el Donald Trump aquesta matinada, que ha dit que els B-52 i els grans bombarders americans estan preparats per si l'Iran... es passa, diguéssim, no utilitzar aquestes paraules, o per si l'Iran fareix Israel. O sigui que és allò que també li llença una... Diu, mira, us està atacant l'Israel, però aquí estem nosaltres, no? O sigui, vigileu, perquè depèn del que sigui, aquí hi ha la sospita de que l'Iran ja pot tenir una bomba o diverses bombes atòmiques, i això sí que seria una debacle
total.
Terrible, eh?
Total, total.
Quan va començar la guerra d'Ucrània, ja els Estats Units, ja li van preguntar a Donald Trump, li van preguntar què passaria si Rússia tirés una bomba atòmica a Ucrània. I els Estats Units va contestar, els arrasaríem. O sigui, arrasaríem Rússia, no? O sigui que hi ha aquestes coses que no ha passat mai encara, a part de que els americans van tirar les bombes atòmiques a Hiroshima i Nagasaki, la cosa va quedar aquí, però sempre és aquella cosa de que dir, som tan tontos els éssers humans que com que tenim en un moment de ràbia, de descontrol, algú pot tirar una bomba atòmica. Hi havia molta por quan va esclatar la guerra Pakistan-Índia, són dues potències militars i també tenen la bomba atòmica tot dos, i per tant també va haver-hi aquesta por de que l'arribessin aquí.
Sí, però en aquest cas pot més la por de ser destruït. És a dir, si jo sé que si tiro una, em tiren en una en a mi. I per tant, això és la destrucció mútua, que li diuen. Llavors, la por a la destrucció mútua és el que en tot moment ha frenat el fet de tenir... és a dir, per què van tirar contra Japó? Primer, perquè ja estaven una mica castigats, els japonesos, no? Després de Pearl Harbor i tot això, i es pensaven que ja estan tan lluny, no? Estan tan lluny, és a dir, no els hi arribaria, però els americans van ser capaços d'alleugerir els avions i les estructures d'avions perquè poguessin tenir combustible suficient per anar i tornar, i tirar bombes, clar... I, però ja estaven una mica tocats. Una vegada allà, i sabent que ells no tenien aquesta potència nuclear, ni serien capaços, perquè sí que van arribar a Pearl Harbor, però recordem que Pearl Harbor està a les illes de Hawaii, que està a un món encara del continent, sí, no? Ja, està un món del continent.
No sé si hi ha 4 o 5.000 quilòmetres.
Per això, és a dir, estem parlant de, que si van a dures penes van arribar a Pearl Harbor, molts d'ells ja sabien que no podien tornar, no? Famosos kamikazes i tal, ja sabien que no anaven a tornar perquè no hi havia prou combustible per poder tornar, però ja en aquell moment hi havia aquesta bomba. Però ara mateix hi ha l'amenaça de la destrucció mútua, que això és el que sempre ha parat, no? Qualsevol símptoma de ràbia, perquè al final, és a dir, ja darrere del president, abans de tocar el botó, hi ha tot un equip que està calculant, no?, el temps necessari per poder fer cames, ajudeu-me.
Sí, sí. Bueno, avui deien que ja que totes les grans autoritats israelianes, tothom estava sota cobert amb els búnkers i tot això, vull dir que tothom ja... perquè tu quan llences un atac, el primer que fas és avisar els teus, diu, ei... Bueno, de fet, quan els Estats Units ja fa dies enrere que va dir a totes les seves ambaixades dels països colindants de l'Iran i sobretot a l'Iraq i a les bases americanes que hi ha a l'Iraq, que encara en queden, la gent no ho tenim, és allò que no es parla dia a dia, però hi ha tres o quatre bases molt importants americanes a Iraq, i ja van dir allò de dir, bueno, esteu a la White, que aquí es pot començar alguna, i ha començat aquesta matinada.
És a dir... En Pedro Sánchez estarà allà al búnquer?
Bueno, en Pedro Sánchez, jo crec que...
En tot el que l'està caient.
Fem una pausa i en parlem de seguida, perquè jo crec que en Pedro Sánchez té una altra guerra oberta que en parlem després d'aquesta pausa.
Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
Oh, yeah, baby. Qué rico huele, pero más rico tú estás.
La ràdio que ens uneix.
La teva companyia diària.
Diré que en tu he guanyat.
Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
Caminem pels drets de les persones grans. Dia Mundial contra el Maltractament de les Persones Grans. A Figueres, el divendres 13 de juny, a les 9 del matí, trobada i estiraments a la plaça Catalunya. A 9:45, inici de la caminada amb un recorregut circular de 3 quilòmetres o passeig de 1,3 quilòmetres pel centre de Figueres, amb lectura del manifest. Per tancar l'acte, una coreografia final. Amb la participació de Vilamalla, Alfar i Vilafant. Divendres 13 de juny, caminem pels drets de les persones grans.
Ara a Kia ha arribat el moment de passar del voler al poder. Ha arribat el moment d'aconseguir un Kia Sportage des de 25.800 euros finançant en Banco Cetelem fins al 30 de juny. També disponible amb etiqueta Eco i Zero. Consulta les condicions a kia.com.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Saps que a Vilafant també tenim històries fosques? No ho sabies? Vols conèixer què ha passat al nostre poble? Quina foscor ha de sortir a la llum? Aquest dissabte 28 de juny, al CAU, a les 6 de la tarda, Històries fosques de Vilafant. Amb Enrique Gómez, Jordi Grau, Tura Soler, doctor Narcís Verdalet i Jacint Casademont. Històries fosques de Vilafant. Vine el dissabte 28 de juny al CAU de Vilafant a les 6 de la tarda. Coneix la cara fosca de Vilafant.
Tens mal de cap? Et costa llegir o concentrar-te? El teu fill té problemes per seguir el ritme a l'escola?
A Optipunt t'oferim Wibi, una innovadora solució basada en intel·ligència artificial que detecta i corregeix fins al 95% dels problemes visuals que no es resolen només amb ulleres.
Amb una avaluació ràpida de només 12 minuts i sessions curtes i personalitzades, millorar la teva visió és tan fàcil com jugar.
Sense mètodes invasius, amb tecnologia puntera i una experiència divertida. Wibi s'adapta tant a adults com a nens.
Demana cita a Optipunt a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres i cuida la teva salut visual i la dels teus fills com es mereixen.
El 23 de juny vine al Centre Cívic de les Mèlies i viu una revetlla de Sant Joan amb sopar i ball. A 9:15 gaudeix d'un sopar complet amb taula d'embotits per a 4 persones, fideuà, coca de Sant Joan, gasosa, pa, vi i copa de cava. Recorda portar plats, gots i coberts de casa. I després, ball de nit amb el grup Xanadu i servei de bar. Està prohibit tirar petards. Preu, sopar i ball, 35 euros. Només ball, 10 euros. Apunta-t'hi fins al 19 de juny als punts d'inscripció. Al nucli antic, a Can Cintet, al telèfon 972-54-61-75. Al Camp dels Enginyers, a Lluís Riera, al telèfon 606-59-91-19. I a les Forques, amb Antoni Caselles, al 609-45-07-41. Organitza Clau de Sol, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vilafant i Ràdio Vilafant. Revetlla de Sant Joan, a Vilafant. No hi faltis.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Tornem després de la pausa amb Gestoria Fernández, que és el nostre patrocinador de la tertúlia, carrer Eres de Vila 34 de Figueres. Hi ha una cosa molt clara, aquests dies s'estan fent declaracions de renda encara, la gent que s'espavili, perquè clar, li queden pocs dies, el termini és el 30 de juny, hi ha gent que diu que ja ha cobrat allò que li han de tornar, no és que Hisenda vagi repartint, toma, 10 pati, no, o sigui que tu has de fer la declaració de renda, hi ha gent que, a mi m'agradaria pagar 14, 15 milions d'euros cada any.
A mi també.
Declaració de renda. Això vol dir que hauria de pagar... pagaria 15 milions, me tocarien pagar 50, però tinc uns assessors fiscals i no sé què que m'ho rebaixen.
No, però mira, en el pitjor dels mals, si tu paguessis 14 milions d'euros, vol dir que aproximadament tindries uns ingressos d'uns 40 milions.
Veus, està bé.
40 o 35, 40
no,
milions d'euros.
No seria gaire,
i però tant, bé. I tant quedarien 16 o 17 per disfrutar, és a dir, un milionet sí. I mig al mes.
Al mes.
Bueno, no és tant com en Santos Cerdan, és a dir, perquè no, en Santos Cerdan no. Diu que s'ha gastat 450, o a la Valosa es va gastar 450.000 euros en un any. Clar, quan et diuen, ostres, i quina barbaritat. Primer, és a dir, has de tenir circuits per poder gastar-te aquests calés, és a dir, llavors
i que ja no els vegin. No?
Perquè... bueno, és a dir, si tu tens aquests circuits on tu te'ls pots gastar, no? De putilles, bares, restaurantes...
Ah, bueno, sí, coses d'aquestes. Tens raó, en negre, tot és negre.
Que pagues en efectiu, tu sí. Pagues en efectiu, perquè tot això ha de ser en efectiu. Però és que gastar-se 450.000 euros en efectiu...
En un any?
En un any?
És...
No és fàcil.
No, no
és sense, poder sense poder patrimonialitzar res. És a dir, no pots comprar-te un pis, no pots comprar-te un pàrquing, sí, no pots comprar-te un cotxe...
Res que quedi inscrit.
No, res que quedi inscrit. Llavors,
hi ha feina,
és a dir, hi ha feina per gastar-se 450.000 euros. És a dir, moltes putilles, no? Perquè això és el que diuen, no? Que, és a dir,
bueno, juergas depèn, no? No sé quin preu van, però... pots contractar coses cares. De totes maneres, ahir en Sánchez sortia molt tocat, se'l veia molt tocat, molt enfós, perquè en Sánchez en Cerdán era una persona propera, una persona organitzada. No només això, que es posa en dubte que hagués guanyat les eleccions, les primàries que el van fer entrar al PSOE, ara s'esposa, diu que, bueno, que en Cerdán li va dir a l'Avalós no, en Coldo.
Coldo.
Aquí
pon estas dos papeletas, aunque solo sean...
Pon dos papeletas y tal, de más. Vull que tot això, bueno, fa que la cosa vagi molt malament. Li surten enanos per tots costats en el Sánchez. I quan plegui, jo crec que li ha sortit guerres, li han sortit Covids, li han sortit corruptes. O sigui, podrà anar a fer xerrades...
Sí.
Cobrar un bon sou de xerrades perquè el tio tindrà una experiència de coses dolentes. Quantes coses dolentes et poden passar mentre governes un país, no?
Clar.
És allò que dius, hosti, tenir que negociar amb els independentistes, baixar-se els pantalons per l'amnistia, no sé què, o sigui, per estar a dalt al govern ha tingut que fer una pila de coses increïbles, no? I per tant,
sí, sí,
sempre és bo, perquè a menys fent xerrades i fent coses aquestes, quan plegui de president del govern, es podrà guanyar uns dinerents. No, no patirem perquè no s'hi guanyi la vida.
No, no, en absolut. És a dir, jo crec que serà un... És a dir, podrà, és a dir, el seu manual de supervivència, que em sembla que era el títol...
Increïble.
És a dir, no, el seu manual de supervivència pot donar un...
El Feijó no el tindrà tant, però el Feijó, quan la Ayuso el tombi, serà ràpid. Vull dir, serà una mica com el que hi havia abans que en Feijó.
En Mariano.
No.
Home, en Casado. En Casado
també va caure ràpid, doncs en Feijó li passa el mateix. Jo crec que no li donarà temps a que li neixin els anants.
Sí, però no sé si està en l'univers o en el pensament de la Isabel Díaz Ayuso saltar a la política nacional.
Jo crec que sí. I crec que fa temps que ho té en el pensament. I crec que ella juga l'avantatge de ser dona i no sé què. El que passa que... la política nacional, has de guanyar vots al País Basc i has de guanyar vots
Catalunya.
A Catalunya, i has de guanyar vots a València i has de guanyar vots a tot arreu. I la política de l'Ayuso li donarà molts vots a Madrid, però fora de Madrid no sé quants vots.
Per això crec que no està en el seu... Ja no en el pensament de la Isabel Díaz Ayuso, que recordeu que és com un Muppet, no? del seu gestor, del seu, que ara no em surt, de Miguel Ángel Rodríguez, d'en Mar, eh? I llavors aquest té molt clar, és a dir, és una mica sapastre en determinades coses, però un tio molt llest i sap que totes aquestes arrebatos, no?, d'això d'aixecar-se de la reunió de presidents perquè parlen en català o en euskera, i tot això li resta molts vots a Catalunya. El que passa és que el PP ha fet una cosa, jo crec que intel·ligent en determinats casos, que ha posat persones potents a les seves autonomies. Llavors, en Miguel Ángel Bonilla, per exemple, és una persona...
Sí, però que... la resta de presidents no es va aixecar ni un, del PP.
No, clar que no. És a dir, per això...
O sigui, el show el va fer l'Ayuso.
El show el va fer l'Ayuso. Llavors tenim en Bonilla, que és una persona que, recordem, que és president de la Comunitat Autònoma Andalusa i que li va arrebatar un feudo socialista de tota la vida i que estan allà. Per tant, és a dir, ojo, és una persona que a més té aquest punt... és del PP, però té aquest punt moderat i que d'alguna manera s'ha anat desmarcant d'aquest tema mediàtic de Feijó i de l'Ayuso. Després té una persona molt interessant a Catalunya, ara no recordo exactament el nom, i pues que espero que sí que està fent una política molt en català, està fent recorrent al país el Peugeot, igual que va fer en Pedro Sánchez en el seu moment, junto a Santos Cerdán, Ábalos i de més, però que està fent el seu moviment, i crec que el PP Catalunya, pues, en aquest punt, mai serà una primera força política, però sí que farà el seu recorrent.
Pujarà vots.
Pujarà vots. I en altres, doncs, i en altres comunitats.
Els vots que abans eren de Ciutadans tornen al PP... I els vots de Vox, atenció, perquè alguns d'ells s'escaparan
Aliança Catalana.
Vull dir que aquí hi ha un repartiment de dretes una mica així, no? Caldrà veure quants vots conservarà l'Illa i què passarà amb Esquerra i Junts, que estan molt a la caiguda, són molt de capa caiguda, i cada dia que passaven perdent vots, tant Junts com Esquerra. No? I ara, fins i tot declaracions de Junts, que s'acostaven a Aliança Catalana perquè veuen que Aliança Catalana s'emportarà vots de Junts. No?
Bueno, és, al final, quan els votants fan una cosa, dir, en el seu dia Junts o Convergència i Unió eren molt autèntics, no?, en aquesta política de negociar, catalanista, no independentista, de negociar, de tenir competències, etcètera, etcètera, i eren molt identificats com a aquesta força política. I quan van decidir ser els més independentistes i més ultrances independentistes, què va fer l'electorat? No, tu has fet un canvi, jo voto o em decanto més per l'autèntic, el que sempre ha fet aquest recorregut, i en el seu dia va ser la pujada, la gran pujada d'Esquerra Republicana. Ara Junts intenta identificar-se encara molt més en aquesta part independentista, però és que li ha sortit un bolet, que és Aliança Catalana, que a més té un discurs hiper catalanista independentista, però a més anti-immigració i de conservació dels drets de Catalunya i dels seus habitants. Per tant, ojo, perquè a més també estan fent una política molt, molt silenciosa, i estan fent molt de recorregut a Aliança Catalana pels pobles,
A poc a poc, de mica en mica.
Pels pobles, jo per les entitats...
Conec gent que havia militat tota la vida a Convergència i després va passar Junts i que les pròximes m'han confessat que votaran l'Aliança Catalana. Els veu més catalanistes, més independentistes que no els que hi ha ara.
En
Santos Cerdán ha presentat la dimissió dels càrrecs.
Però ja l'ha presentat oficialment? Sí, ja està, ja ha presentat l'escrit?
Sí, ha presentat l'escrit. Dimissió total de tots els càrrecs, de tot. Es posarà en mans de la justícia. Ell diu, continua dient que és innocent. Que aquestes converses, passa que, clar, les converses que la UCO està publicant... Que jo no ho entenc, això. O sigui, no entenc el fet de que això hauria d'anar a justícia i el jutge, si vol publicar-ho, si pot fer-ho, no sé si pot fer-ho o no, hauria de ser. Però que aquestes converses de la investigació de la UCO arribin als diaris, és que no ho entenc, això.
Perquè arriben a les parts.
I les parts ho publiquen.
Arriben a les parts. A l'arribar a les parts, és a dir, això és...
Però clar, la part, en aquest cas, la part implicada, que seria en Cerdán o en Koldo o l'Ábalos, aquests no ho publiquen, si van contra seva.
Efectivament.
I qui ho publica, doncs?
L'acusació popular.
Aquestes coses així, jo crec que aquí hi ha un salvame d'acusacions, un salve de luxe de totes aquestes coses.
No, és a dir, quan ja ha decretat el secret de sumari... Però és que
encara no ha arribat a la justícia, dir-ho així. Sí, aquest és el problema, que jo veig que encara no ha arribat a la justícia i ja es publiquen les converses, ja tothom... I a més, va passar amb la Leire Martínez, aquesta, la fontanera, entre cometes, del PSOE. Aquí estan gravant i quants anys fa que t'estan gravant? Perquè en el sentit aquest de que hi ha converses, aquestes mateixes de...
Del 2021, del 2020...
Sí, o sigui, que fa 5 o 6 anys que et graven totes les converses de... quan tu no estàs. Una cosa és que un ordre judicial li digui a la Guàrdia Civil, graveu les trucades perquè no, hi ha indicis de...
No poden gravar si no tenen ordre judicial.
Ja, però el sentit, aquestes són amb ordre judicial?
Totes, fixa't que si hi ha un indici de que aquestes gravacions no estan auspiciades o no estan signades per un jutge, són inadmissibles. Per molt del que diguin. És a dir, i si arriba...
El Merdé ja te l'han fet, eh?
No, però si arriben a cas de la defensa, al final, en un judici, és un tema de prova. I les converses poden ser una prova, sempre i quan hagin sigut obtingudes de forma legal. I per ser obtingudes de forma legal han sigut signades per un jutge. Si aquest jutge no les ha signat, és a dir, per molt evidents que siguin, per molt bones que siguin les proves, aquestes proves no poden ser considerades en un judici per haver sigut obtingudes de forma il·legal. I si són obtingudes, ja no són considerades proves, per tant, podria ser que el judici no tingués endavant.
Jo crec que aquí s'escapa moltes coses, en el sentit de... Jo, el que parlava abans, possiblement aquestes converses, l'UCO ja les tenia, perquè estava investigant a Koldo, estava investigant el...
No, el més fort és que aquestes converses que surten no són converses de la UCO, gravades per la UCO. Són les converses gravades i que conté el senyor Koldo, que gravava totes les converses que tenia amb els seus correligionaris.
Fíate de los amigos.
Vale? És a dir, en Koldo, que tothom el veu com un torpón, no? Si fos Fernando...
Portero de discoteca, no?
De discoteca, que... Fernando Romay, no?
Mira on t'ha arribat.
Mira on t'ha arribat.
A gastar-se 450.000 euros.
No només això, sinó que a més, diu, jo tinc totes les gravacions, més les que pot arribar a tenir. Per tant, és a dir, a saber si és el mateix Koldo el que està fent totes aquestes...
Està implicant a tothom.
Home, ell se salvarà.
Quan veuen que no... quan veus... No m'ajudeu, no... Ho trec, el tiro de la manta, que diu.
Home, tant, no, tonto no és, eh? És a dir, ell...
De totes formes, és molt trist que tu vegis en el cas de l'Ábalos, per exemple, que en aquest país, com arriba el cas de corrupció, diguéssim, que hi ha algú de dalt que ha dit, col·loca una persona a treballar, ho veiem també amb el germà del Sánchez, no?, que no van mai a treballar, que cobren un sou... com ha dit, es pot comprar o llogar un pis per una querida, això és d'abans, eh? El pisito
de Davantes,
que diuen. El pisito de la querida era d'aquells empresaris adinerats que tenien un pisito a la querida. Els diners eren seus, perquè era un empresari i se suposa que els diners eren de la seva butxaca, però és que aquí arriben a fer aquestes coses amb el diner públic, el diner de tots, no? O sigui, amb aquells diners de tots, li pongo un pisito a mi querida, no? Jo crec que estem en uns casos de corruptela... Jo no sé on arribarem, no? No sé si ara mateix en Sánchez li diuen, no, eleccions, perquè el PP està frisant, el PP veu les enquestes, veu que al PP no li surten gaire bé els números, però sumant amb Vox veu que pot arribar...
Li falten els vots d'una altra part de la dreta del Parlament, que pot ser PNB o pot ser Junts.
Llavors ell veu que pot arribar a governar i és un atac i derribo contra els socialistes i a més quan li van sortint totes aquestes martingales al socialisme, doncs encara pitjor. En Sánchez diu que es mantindrà fins al 2027. Caldrà veure si els partits... Ja no tenim pressupostos d'aquest any, jo crec que un país... un any pot prorrogar pressupostos, però dos.
Depèn de lo bons que fossin els pressupostos anteriors.
Però dos, clar, i per tant...
Bueno, lo que es fa, com tu bé saps, també es fa molt en la política municipal, són els canvis de partida.
Sí, bueno, el que ha fet ara el Salvador Illa, no? Vale. I els prèstecs aquests,
Efectivament, llavors...
Que ho ha portat al Parlament i ha tingut majoria, eh? Sí. No, o sigui, no li han votat el pressupost a l'Illa...
Però li han votat...
Però li han votat aquest...
Els canvis de partida.
Exacte.
Els canvis de partida. Llavors, això és el que s'acostuma a fer, no passa res, és a dir, ja està previst en l'ordenament jurídic fer aquest tipus de coses. Si el pressupost era relativament bo des del punt de vista de la quantitat, després tu pots anar fent canvis de partides en un moment donat. Però, perquè al final el que t'aproven definitivament és un número final, és a dir, vostè té la capacitat de gastar 15.327 milions.
Bueno, això, jo no sé si la gent després segueix la liquidació del pressupost, que és el que dèiem en política, no? Tothom aprova o no el pressupost, el critica o no, pots estar d'acord o no, però després a vegades faltaria fer un seguiment d'aquell pressupost on s'ha gastat els diners.
És públic.
Sí, sí, sí. Però els partits ja estan per altra feina. Vamos por el presupuesto del año que viene.
Sí, no? Sí.
I la liquidació del pressupost, a vegades tu pots propostar, jo que sé, ara m'ho invento, 1.000 milions per millores en el tren i resulta que t'acabes de gastar 200 milions, no 1.000. I pots pressupostar, ara que ha sortit el tema de l'aeroport del Prat, 3.000 milions per l'ampliació de l'aeroport del Prat i les obres no han començat i aquell any t'has gastat 25 milions. Clar, a vegades no és el que pressupostes, que és la idea que tens de fer, sinó si realment aquelles obres ho fas. No? Passa molt en Catalunya, no? Allò que ens... No, aquest any Catalunya tindrà 2.000 milions més. I al cap de l'any, quan acaba l'any, diu, hòstia, de los 2.000 milions que ha promès, me falten 1.000 o me falten 1.500, no?
Exacte.
També passa.
Bueno,
aguantaran, Sánchez, fins al 2027?
No, jo crec que no. No, jo crec que no, perquè... és a dir, qualsevol cosa que d'allargar l'agonia serà difícil, tindrà un... A més, té un problema intern, que és la Yolanda Díaz. ¿Vale? La Yolanda Díaz, que, bueno, que no és precisament santo de mi devoción, però... No és santo de mi devoción, però la veritat és que té un... ara mateix ha dit una cosa que perquè a mi és molt certa, i escolti, aquest govern ha de canviar. És a dir, si volen tenir... Perquè, clar, és a dir, aquí hi ha una sèrie d'elements o de persones que han sigut tòtems dintre del que és el govern o de l'acció de govern, com, per exemple, en Santos Terán, en el que és la llei d'amnistia i en les negociacions de la llei d'amnistia, que segurament això ho ha fet molt bé, i això ningú li discuteix el seu valor polític, el que passa és que anava cobrant una sèrie de coses per allà. Jo crec que els socis de govern... Jo prevec una moció...
Cap al novembre?
Una moció de censura amb una abstenció de Junts i PNB.
I cap al novembre eleccions?
I cap al novembre.
Cap al novembre, sí. Que dèiem abans de Nadal, eleccions. Jo crec que sí que...
Perquè en Sánchez ho té perdut, ara i d'aquí el 2027.
Ho té perdudíssim. I a més, quan més tardi, les últimes enquestes del CIS, bueno, ho fan Tezanos i la gent no se'l creu gaire, però les últimes enquestes del CIS deia que el PSOE encara pujava més.
Sí. Fins ara,
o sigui, encara pujava més, per tant, jo crec que li aniran sortint tantes coses que és el moment. O convoques eleccions ara o malament aniràs. I per salvar una mica...
Jo crec que...
Sense intenció de guanyar-les, perquè després caldrà veure si Esquerra va enrere, si Junts va enrere, si altres partits que li han donat suport, la mateixa Yolanda Díaz i tot, van una mica enrere, ja. Està claríssim que les pròximes eleccions té molt a guanyar tant el PP com Vox, no?
Sí, totalment.
I es veuen ja governant. Que no és fàcil en el sentit de que després caldrà veure quins suports tindrà PP i Vox per també aprovar pressupostos. Ara, si entre tots dos sumen majoria absoluta, ho tenen molt clar i ho tenen
totalment.
Tenen fet.
Sí, sí, sí.
Els hi donen majoria absoluta entre tots dos.
Ja, però això serà un problema. El que passa és que, bueno, aquí veurem, eh? Lo que, tot el que vulguin fer, tot allò que vulguin fer i tot això, ja veurem com les institucions de l'Estat, no? I això són els tribunals, el Suprem i tot això, ja veurem que els hi deixen fer. Bueno. És el mateix que li passa al Trump, eh?
Sí, 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 però bueno, jo crec que el PP haurà de jugar una carta molt bona intentant aturar el Vox en el sentit de dir... Però jo crec que l'Abascal també n'ha pres. Amb les autonomies, el que li ha passat a les autonomies també n'ha pres. I jo crec que serà molt més moderat de lo que...
Bueno, les últimes declaracions no són
bueno,
gaire moderades.
Una cosa és que tu facis declaracions ara per moure la teva massa social i aconseguir vots, i una altra cosa és quan estiguis a dintre, governant amb el PP, que et facin vicepresident del govern, sí, o el que sigui, sí. Però després allò de dir, bueno, anem a guanyar vots, anem a calmar-nos, anem a mantenir-nos a la palestra, anem a col·locar els nostres assessors, amics i allò que es fa dit...
Amigos y conocidos.
Amigos y conocidos, digo, porque eso es lo que pasa en la política, digo, sí. Tú estás y tienes 27 asesores, digo, sí, 27, que no saps fer la feina tu, ¿vale? Que tinguis un secretari o una altra persona que t'ajudi, però n'has de posar 25 més.
Ja.
Vull dir que és acabant, no sé quants se sostén en Sánchez, dels 90 o 100 que té al voltant, ningú sabia lo de Santos Cerdán, lo de l'Avalos, lo d'Encoldo, ningú sabia tot això.
Si ho feien bé, no?
Jo crec que no ho farien gaire bé, eh? Els veig molt, molt patussos, perquè a més trucaven a la gent per tu m'has d'aconseguir això, m'has d'aconseguir allò. Vull dir que si tu truques a un president autonòmic del teu partit
sí.
I intentes treure-li això, aquell president autonòmic trucarà algú i dirà, escolta'm tu, que m'estan trucant...
Sí, sí.
Vull dir que si m'estàs trucant algú, fulano m'està trucant perquè li faci això que és il·legal. Home, aquí algú ha de posar ordre allà dintre,
sí,
no?
Sí, sí, tant i tant.
Però vull dir que per això t'he dit que alguna cosa se sabia, no? O sigui, que s'ha de vigilar
o no.
Molt. O no?
O no. És a dir, fixa-t'hi que...
O s'ho callaven?
O s'ho callaven, o simplement, és a dir, tu... Quan un secret... Si tu tens un secret per explicar, quin és el pitjor moment... perquè es desvetlli el secret, quan l'expliques la primera vegada.
Sí, sí, ja no és un secret. Si l'expliques una vegada, ja
no
és
un secret.
Exacte.
És com deia, no, una amiga em diu, saps guardar un secret o sí?
Sí, i punt. I ja està. Sí, sí. No has de dir res més.
No has de dir res més, no? Llavors, això sí que són importants, aquestes coses de... Llavors, bueno, jo em crec, que... Això, a veure, això, Toni, no siguem il·lusos, eh? Quan tu, que has estat en el món associatiu i demais, i de més... quantes vegades dintre de la junta directiva de no sé quina associació, club esportiu o similar, hi havia algun que...
Sempre, que, sempre. I tu, has de vigilar perquè si no algú te la fot.
I tu no t'enteraves. No, i tu no t'enteraves de res. I us veieu i fèieu la cervesa després del partit o sí, després sí, sí. De no sé què. I
aquella cara riallera.
Aquella cara riallera i tal, i no, de bona persona. I que després anàveu a sopar sí, i tal. I que dius, hòstia, no, això és molt car, no puc i tal. I no sé què. I llavors veies que cobrava la comissió del jardiner de la gespa del camp de futbol. No?
Sí, exacte.
Cosa i tu t'havies enterat. I el tenies al costat. Sí. Pues això passa el mateix. És a dir, quan menys gent ho sàpiga, pues millor. És a dir, per aquells que volen mantenir el secret. Llavors, clar, tu compartiries que cobres 450.000 euros... Això és com... Això és,
però,
mira...
però, perdona que t'ho digui, per mi 450.000 euros quan estàs en aquestes alçades polítiques és una misèria.
No.
És
no,
però, calderilla.
No, però te'ls has de gastar. És el problema, el problema dels diners...
fixa-li... En negre?
En efectiu, que no existeixen.
Són allò que tens a casa, no? Un bagul, que obres i està ple de bitllets.
No, això, si tot ho blanquejaven a través del fil de l'Avalos.
Ah, vale.
Del fil de l'Avalos. I que els hi donava...
Com que no tenim diners, no sabem com fer-ho.
Els hi donaven com una mena de pensió de 1.000 o 2.000 euros setmanals per poder anar gastant. No? I els hi anava donant, no? d'aquesta forma. Llavors, hi havia poca gent implicada en tot això. Fixa't que una vegada el meu fill em va preguntar, diu, què faria si em toqués la loteria, no? I el primer que diu és no dir-t'ho.
Exacte, perquè si no te demanaran de tot.
No, perquè se li escaparia en un moment determinat al meu pare clar. Li ha tocat la loteria.
Exacte, no? Amb els amics, fer-se el gran, fer-se la fetxenda.
La fetxenda i tal, i no, a mi no m'ha tocat, mira, mon pare ha tocat la loteria i tal. Sí, i el segon que diu, si no et compraries un Ferrari, un Lamborghini? Dic, no. I se'n quedava mirant quan diu, no. Diu, això no vol dir que no el conduís.
Exacte, però no seria meu.
Però no seria meu, és a dir, i segurament no el conduiria a l'Empordà.
No,
m'aniria a Tarragona, jugaria sí. Quan vulgués, perquè, és a dir, m'agraden molt les...
A mi m'ho va explicar una vegada una persona que viu al golf de Peralada, que, bueno, adinerada, i em deia, Diu, a tu no et poden tocar 200 milions d'euros. Diu, perquè hauries de canviar de vida. A tu t'ha de tocar 1 milió, que és el que li ha de tocar als pobres, diguéssim, a la classe mitjana aquesta obrera, i perquè tu acabaries de pagar la hipoteca, et canvies el cotxe, aniries de vacances, ajudaries els teus fills, o sigui, va, quatre cosetes, pintaria la casa, bueno, allò que dius, va, faries quatre coses i ja està, no? Però si toquen 200 milions, diu, tu no et pots quedar aquí. Tu has d'agafar la família i t'has d'anar a viure al golf de Majadahonda, allà, a llogar un... Per, abans de comprar, llogar-te una casa allà, encara que costi 10.000 euros al mes, però anar-te'n allà a viure amb gent de calés i tal i desaparèixer dels teus circuits
de
aquí,
teus entorns, clar.
Exacte, i després allà, doncs, bueno, allà, ja viure, anar de viatge, comprar-te un cotxe, però has d'anar fora d'aquí, diguéssim.
Clar, és a dir...
I em vaig quedar així, hòstia, però és que a mi m'agrada la vida que tinc aquí, m'agraden els amics, la companyia, has de perdre tot això per anar-me a Majadahonda a viure allà amb piscina i... Pues, si me toca, me voy.
No, és a dir, la discreció, no? La discreció... Llavors jo crec que aquestes persones, és a dir, bueno, suposo que en els cercles ja ho sabien, però que tenien, que gastaven més dels que realment tenien, però segurament no sabien d'on sortien els calés. Però sí que és veritat que la discreció en aquests entorns són els més importants, i els que les mata callando.
Mira, jo tinc un somni, que és que si em toquen 200... Avui hi ha 250
milions. Sí, 250 milions.
Que són 200, perquè els 50 se'ls queda hisenda. No sé per què et diuen que et toquen 250.
Un 20%, sí.
Sí, sí. Pues dígame, te van a tocar 200, pues ya nosotros ja ens quedem 50. I jo saps què faria si em toquessin 200 milions? Jo faria un pacte amb l'alcalde o alcaldessa de Vilafant i pagaria el deute del poble. O sigui, li diria, m'has de dir quan deu el poble de Vilafant deu un deute? Ara m'ho invento, però no ho sé. 1.400.000 euros. Jo pagaria el deute del poble de Vilafant.
Sí?
Sí.
Està molt bé. Si molt gènere.
200...
A canvi de?
No, res. Que fos un secret. A canvi d'aquella, si es pot fer, en el ple no digués que he sigut jo.
No podràs
fer-ho. No podré fer-ho? No que podré. No se sapigués. José de las Heras.
Molt
doncs,
de
gust. Avui
no tenim el Barça.
Mano.
No tenim el Barça.
No, Atlético de Madrid, no sé qui. No, Paris no sé. Saint-Germain, em
sí,
sembla.
Sí, Campeonato del Mundo de Club.
Allò
sí.
Que fan una... Com es diu jo?
Una pachanga. Només es reparteixen al sí. Guanyador.
Si jugués el Barça seria important.
Jo crec que ha fet bé de no anar-hi, tot i que el van convidar a anar-hi. El guanyador només cobra 125 milions d'euros.
Misèria.
Calderilla. Calderilla.
Gràcies, José de las Heras. Tornem anem a l'informatiu amb Gestoria Fernández. Bon cap de setmana.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández. Carrer Eres de Vila 36 a Figueres. 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.